Meteoambient, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. Meteoambient, amb José Luis Gallego.
José Luis, bona tarda.
Bona tarda.
Saps on he estat aquest matí?
On?
Per Almacelles, al límit amb l'Aragó. I escolta, sempre que passejo per allà, anava per feina, doncs aquells nius de cigonyes per tot arreu li donen al paisatge un...
Imagina't que no hi eren.
Caràcter.
Oi que no ens, ens ho imaginem com la catedral de Lleida sense aquesta colònia de cigonya,
sí,
o els Ajuntaments de l'Empordà, sense la presència de les cigonyes, sobretot els campanars i totes les esglésies, sobretot de les terres de Ponent, sense la cigonya. Doncs has de pensar que quan jo era ornitòleg compulsiu, que tenia una malaltia...
Compulsiu?
Sí, sí, era una malaltia perfectament seriosa, l'ornitologia, sí? A més diagnosticada de manera molt precoç, no hi havia cigonyes en aquest país.
És veritat, jo aquest record de petit no el tinc, i mira que tinc orígens a les comarques de Lleida i de l'Aragó, familiars, i per tant les conec molt bé, aquelles comarques, i jo de petit mai havia vist...
De fet, jo un dels episodis d'aquella sèrie mítica que va fer el Rodrigo de la Fuente, que es deia El hombre y la tierra, un dels episodis que més em va captivar i que vaig quedar més bocabadat davant de la tele, va ser el de les cigonyes, perquè trobo que és un ocell preciós.
Majestuós.
I és un luxe que tenim a la nostra biodiversitat i que hem de cuidar.
Però no hem vingut a parlar de cigonyes.
No, hem vingut a parlar de bons hàbits dins de l'empresa i dins de la indústria que afavoreixen el manteniment i la defensa de la conservació de la biodiversitat. De vegades, quan parlem d'això, de natura, entenem que la natura són una cosa i les costums d'això que diem ecologia en gris, no? Que és reciclar, estalviar aigua, va per una altra banda. I no, van lligats. I hem de dir que potser la millora de la nostra biodiversitat ve associada a l'adquisició de la responsabilitat de les grans empreses, les petites i les mitjanes, totes, en el seu conjunt, d'això que en diem d'avançar cap a una producció més neta, no? Que en aquest país fa molts anys que s'està fent.
I hem vingut a parlar d'un... Bé, d'un...
Certificat.
Sí, un certificat, allò que coneixem, doncs, com a ISO, moltes vegades...
Aquesta seria una altra mena, sí.
Sí, una altra mena.
Probablement aquest sigui més rigorós.
Però jo crec, sí,
que això a dir.
Però jo crec que qui ens ho pot explicar millor és la directora del Club EMAS, que és la Maria Passalacqua. Què tal?
Hola, què tal?
L'he dit bé el cognom?
Perfectament, Maria Passalacqua.
Perfecte. Explica'ns, què és EMAS?
L'EMAS és un acrònim d'una cosa que en anglès es diu Eco Management and Audit Scheme, i ve a ser el mecanisme o l'eina de gestió ambiental que la Unió Europea va crear per a les empreses l'any 93. I llavors el que diu és, tu com a empresa has d'implantar una manera de treballar dins la teva casa que t'ajudi a anar més enllà del que ja la legislació ambiental et demana en el teu país. O sigui, pots fer més coses i gestionar els teus processos, les teves activitats i els teus serveis de manera més eficient i més respectuosa amb el medi ambient.
Per què hauria d'anar més enllà una empresa si tu dius, escolta, fins aquí ja en tinc prou, jo no vaig enllà, més enllà amb la despesa perquè senzillament no m'interessa o això del medi ambient no va amb mi, podríem pensar.
Clar.
No sé.
Moltes vegades gestionar millor les coses o anar més enllà de la legislació no vol dir sempre un tema d'anar més enllà amb la despesa. Al contrari, pot ser que si tu et limites a fer el que et demana la legislació, no vol dir que siguis prou eficient com, per exemple, ho pot fer una altra empresa que decideix evidenciar on hi ha malbaratament de recursos i, per tant, també ser més eficient perquè això vol dir estalvis, no? Per tant, tu... A ningú igual et diu que tu no tinguis bones pràctiques per tancar les aixetes i tal, però aquesta aigua l'estàs gastant.
Clar.
I l'has de pagar. I així amb l'energia i amb tots els recursos. No? Per tant, la legislació és el mínim, la cosa més bàsica que totes les empreses, pel simple fet d'existir i de dur a terme una activitat econòmica, estan sotmeses a seguir-les, i és el mínim. Però d'aquí endavant hi ha molt espai per millorar.
Aquest concepte d'anar més enllà és el canvi de xip, és el canvi de paradigma de desenvolupament que s'està instal·lant, sobretot a les empreses, anava a dir, del nord, però catalanes, bàsicament a Catalunya, no? Que és on s'estan donant també a altres indrets, però Catalunya, dins d'Europa, té un compromís ferm per avançar cap a això que en diem producció més neta. I és passar, com deia ella, d'aquest concepte de end of pipe, és a dir, de mesurar la toxicitat del meu nivell de producció a final de canonada, posar un tester i dir, tu contamines tant, pagues tant, això de a intentar entendre el medi ambient com un aliat, un factor de competitivitat. Una, no una cosa que haig de saltar amb una pèrtiga, que es diu la llei, no? I implantar mecanismes per reduir la meva...
M'agrada, eh? No, pèrtiga, l'Enofpipe...
L'Enofpipe és un concepte que crec que és del segle XVIII, però hi ha moltes empreses que encara ho tenen, eh? És a dir, pagaré pel lloc, com diu ella, estrictament em diu l'administració. Aquesta gent està al segle XVIII. Les empreses del segle XXI han entès el medi ambient i això que en diem l'eco-friendly, el ser eco-friendly, com un factor de competitivitat, de manera que llueixen els seus logos. I l'EMAS és un dels logos que llueixen. Mm-hmm. És a dir, jo estic al Club EMAS, jo sóc algú, m'entens? En aquest món.
Exacte. Diem que també una empresa, si gestiona millor des del punt de vista mediambiental els seus processos, també vol dir que té un risc ambiental inferior respecte d'altres empreses. Nosaltres, com a Associació d'Empreses EMAS, fa uns anys hem encarregat un estudi en el que també vam implicar a representants del pool d'assegurances i vam comparar empreses que tenien EMAS, determinades activitats econòmiques, amb empreses que no tenien EMAS i vam veure que tant el nivell promig de risc ambiental com el nivell sostre era més baix en les empreses EMAS. Això què vol dir? Que tu com a empresari estàs més tranquil perquè, òbviament, risc zero no existeix.
Mai.
Però vol dir que tu tens, en temes de prevenció, una preparació més forta i que també a nivell de si passes alguna cosa, a nivell d'impacte, de magnitud, d'una potencial situació d'emergència, ho saps controlar millor, estàs millor preparat, saps com donar resposta i, per tant, també el dany que puguis causar també és inferior respecte a una empresa que no té això. Per tant, és una eina per gestionar millor la teva empresa des de diferents punts de vista.
Tu ets directora del Club EMAS.
Sí.
No és el mateix el club...
Que
l'EMAS. A veure, no. com s'entén això?
Llavors, això és perquè l'EMAS va néixer l'any 93 i va néixer fins i tot abans d'aquesta ISO 14001 que tu abans esmentaves. I per molts anys les empreses van començar a implantar-ho, va trigar un temps, perquè les novetats sempre triguen, i l'any 2006 un grup d'empreses catalanes que havien implantat l'EMAS veien que la societat no sabia que era l'EMAS, no? Uh-huh. I d'alguna manera van decidir organitzar-se, crear una associació. De fet, la nostra associació hi ha empreses de diferents sectors i de diferents dimensions.
Ara ja anirem
que
aquí.
Exacte, que el que fan és anar a explicar-li a altres empreses que això és bo, que és una bona pràctica fer-ho, que l'EMAS és una bona eina, i intentem convèncer altres empreses que ho facin, perquè el nostre objectiu és que a Catalunya hi hagin moltes empreses. I llavors, algunes són membres de la nostra associació. Vale? Una cosa és l'EMAS, el certificat, l'eina de gestió, i una altra cosa, l'associació.
Vosaltres sou, diguem, l'agència de comunicació, per entendre'ns. No és ben bé això, però... No,
també fem serveis per als EMAS i això,
clar.
Però sí, és la voluntat d'un grup d'empreses
de fer visible...
que van dir, treballem juntes, no?, per assolir objectius comuns.
José Luis, potser podem citar algunes de les empreses que els últims anys... Bé, n'hi ha moltes. Quantes són?
Mira, si parlem a nivell d'Europa, actualment hi ha 4.136 empreses, organitzacions, perquè poden ser no solament empreses, sinó qualsevol tipus d'organització, també l'administració pública, una entitat sense ànim de lucre, el que sigui, i aquestes 4.136 organitzacions representen 11.164 centres a Europa, perquè una empresa pot tenir més d'un centre sota EMAS. Vale? Per tant, en total hi ha 11.164 centres. I a Catalunya nosaltres tenim 287 organitzacions amb EMAS i això correspon a 440 centres i 38.991 treballadors que treballen a Catalunya sota EMAS. Totes persones que en les seves empreses... Pues,
39.000 treballadors.
Contribueixen
això, primer em fa pensar lo gran que ens fem, lo grans que ens fem, perquè jo recordo el naixement
d'acord.
De l'EMAS i aquí durant molts anys l'administració en època del president Pujol hi tenia el Departament de Medi Ambient, una direcció general que dirigia molt bon amic meu, el Víctor Macià, que es deia Centre per l'Empresa i el Medi Ambient, que impulsava una eina que es deia DAOM. Era una eina per diagnosticar les oportunitats de minimitzar la teva petjada ecològica. Jo recordo quan anava per les companyies, per les empreses que tornava i deia, caram, és que no m'entenen, no veuen el medi ambient com un entrebanc, com una cosa que s'ha d'intentar, això que et deia abans, no? Esquivar, i no ho entenen com un factor de competitivitat. No entenen que formar part del Club EMAS els hi permet anar a Europa i amb un cert nivell d'arrogància, si em permets, perquè estan co-liderant una tendència que el mercat ja l'està premiant. Cada vegada són més els consumidors que entenem el medi ambient com un factor de selecció, de la mateixa manera que la qualitat i que el preu, evidentment que sí, però sobretot també la relació amb el medi ambient. És per això que et volia preguntar, aquest concepte que tenen molta gent que diuen, no, l'empresa és la culpable de tots els mals que tenim al món, i l'empresa és la que està contaminant els rius, i la que està contaminant els aires, i les empreses són les responsables. Què podem fer per demostrar-los que les empreses, i sobretot aquestes empreses vostres, també hi ha ecologistes en els consells d'administració?
Clar. és que no podem generalitzar, perquè hi ha empreses que treballen molt bé i empreses que treballen més bé. Però a més, les empreses estan fetes de persones, i les persones som tots. Tots, i nosaltres comprem coses, en vestim, portem sabates i rellotge. Per tant, dir que les empreses contaminen i tal...
Som tots,
perquè tots quan comprem una cosa no ens demanem què hi ha al darrere d'una cosa. I tots, si el mòbil, no sé què, ens el canviem com si res. I, canviar-se de mòbil té un impacte ambiental important.
Per això costa tant canviar aquest xip, aquesta percepció social?
Sí que costa, perquè és molt fàcil descarregar a un altre la responsabilitat, d'alguna manera, però en realitat la responsabilitat la tenim tots, com ciutadans, com empreses o altres tipus d'organitzacions, i com a administració. Uh-huh. No? Per tant, tots, d'alguna manera, hem de contribuir. Ara, les empreses que adopten un compromís més enllà del que li demana la legislació és perquè estan convençudes de que poden fer les coses millor, no? Uh-huh. Alguna ho farà també per millorar la seva imatge, però és que si per millorar la seva imatge gestiona millor
la seva casa, és
perfecta. O sigui, perquè tots ens beneficiem, no? De tant, que faci les coses millor.
Està
per tant, sí que costa, però la nostra tasca també és explicar què significa EMAS i la feina que hi ha al darrere en aquestes empreses, no? Per millorar els seus processos.
I el mercat us ho compra? És a dir, el mercat compra la marca EMAS?
Sí, això t'anava jo també a preguntar. I en temps de crisi, les empreses entenen que ara potser és el moment òptim de fer un cop de cap?
Primer em salvo jo i després el planeta.
Costa, però sí que és veritat que des que va començar la crisi a Catalunya han continuat a entrar sol·licituds d'EMAS a la Generalitat de Catalunya, o sigui, perquè és la Generalitat qui atorga a nom de la Unió Europea aquest certificat, no? A diferència d'altres. I, per tant, vol dir que el sector empresarial no s'ha quedat parat a veure què passa ni res, sinó que hi ha empreses que continuen i que continuen treballant. I no són necessàriament les empreses grans. Uh-huh. O sigui, tothom es pensa que això és per les grans empreses, els grups multinacionals, i no. Tant a Catalunya com a nivell europeu, el conjunt, el col·lectiu, les empreses EMAS, està format principalment per pimes. Si nosaltres, per exemple, aquí a Catalunya, al voltant del 80% de les empreses que tenen EMAS són pimes, i a nivell europeu, tinc aquí algunes dades, el 19% són grans empreses, la resta són totes pimes. El 22% són microempreses. Per tant, nosaltres a Catalunya, l'empresa més petita que té EMAS són 3 persones.
Caram!
I dius, 3 persones, pues sí, 3 persones que en la seva feina, en el dia a dia, fan el que poden fer en el marc de la seva activitat.
Pel que ens deies abans, perquè davant d'un taller de planxisteria i pintura hi pot haver un ecologista, i davant d'una gran companyia de fabricació d'aliments, d'embassament d'aliments, hi pot haver també un ecologista.
30, perdoneu que sigui desagradable, 30 segons per acabar. Escolta'm, 8, 10, 12 sectors que ara se t'acudeixin, que escolta, perquè la gent potser diu, home, potser són aquelles empreses més verdes, aquell... No, hi ha sectors...
És molt variat.
Molt variat, no?
Sí, des del sector de residus, al sector del turisme. A Catalunya tenim moltes empreses del sector del turisme, en EMAS, el sector químic, el sector del paper, impremtes, packaging, metal·lúrgic, és molt variat. És una eina que es pot implantar en qualsevol tipus d'organització. El primer teatre del món que va tenir EMAS és el Liceu. I dius, un teatre?
Ostres,
bueno, pues un teatre també. I els museus també ho fan.
I els hospitals també. Ets optimista de cara al futur?
Jo crec que sí. Les empreses han d'entendre que es poden acabar els diners, es poden acabar totes, però els recursos naturals cap de nosaltres pot viure sense, i les pròpies empreses tampoc, perquè som, fan part dels seus processos. Però jo crec que és aquesta visió de mirem cap endavant, hem d'aprendre a ser més eficients, més àgils, més dinàmics i també curiosos. I ser curiós també preguntar-se què és EMAS i què puc fer amb això, no?
Molt bé. Doncs deixem-ho aquí, José Luis, perquè,
molt interessant.
Escolta'm, ens ho hem menjat tot.
Molt bé.
Hem pulveritzat rècords. Maria Passalacqua, directora del Club EMAS, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
I escolta'm,
i sort.
Molta sort, sobretot, i endavant.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
El concurs.
Anem a la pregunta. L'EMAS és una mena d'auditoria ambiental a empreses o una inspecció d'instal·lacions? Premi auriculars, uns auriculars de Catalunya Ràdio. I de la setmana passada, com es diu el fenomen que fa que l'aigua es podreixi? La resposta correcta era eutrofització. Premi, una ampolla de vi Penedès ecològic de la nova anyada 2013. Sobirat Parent. Gentilesa d'Agustí Torelló Mata. Guanyadora, la Sílvia Mur i Alluer. I el premi que tenim reservat gaudir durant una setmana d'un cotxe 100% elèctric, gentilesa de Roma Group.